Punt d'inflexió per al futur de la Unió Santcugatenca. L'entitat entre cella i cella consensua amb l'Ajuntament la gestió del teatre i la sala clave que passaran a mans municipals un cop les dues parts liquidin el consorci gestor. L'entitat veu oportú aplicar una gestió comunitària amb el consistori, la Unió i altres col·lectius per garantir la pluralitat de la programació escènica. El teatre tancat des de fa 15 anys s'obriria al llarg de l'any vinent coincidint amb el 125è aniversari de l'entitat, segons la Unió. Serà moment en què posaran en valor el llegat i un futur com a espai de trobada i creació de la cultura santcugatenca. Abans, però, cal resoldre la demanda que l'exjugatera del bar va interposar contra la Unió i l'Ajuntament per incompliments d'acords. La voluntat de l'Ajuntament és arribar a un acord, segons ha dit el president de la Unió, David Pujol, en una entrevista a Cugat Mèdia. I encara parlant sobre la Unió, el veïnat del Teatre La Unió es queixa del soroll. Els assajos de les entitats entre setmana, les activitats del cap de setmana i una alarma que salta aleatòriament provoquen el descontentament dels habitants dels habitatges adjacents a l'equipament municipal. Un dels afectats, Rubén Marimón, lamenta que la nova seu de l'entitat estigui mal insonoritzada i que s'hagi deixat inacabada. Des de l'Ajuntament han explicat a Cugat Mèdia que estan en contacte amb un dels veïns afectats i que tenen previst fer mediacions de soroll dins del seu habitatge. I l'activista veïnal Manel Sánchez ha estat condecorat amb la distinció a títol pòstum de fill predilecte de Sant Cugat pel seu compromís amb la ciutat. Completament vinculat amb l'associacionisme i peça clau del teixit social de la ciutat, el ple municipal ha acordat amb els vots a favor de tots els partits, excepte de Vox, que s'ha abstingut, atorgar-li el guardó en una sessió extraordinària aquest dijous. Sánchez va estar implicat en diverses causes socials, com la defensa del medi ambient, va formar part de la Junta de l'Ateneu i va ser membre del Club Muntanyenc i la Fundació Sant Cugat, a més de col·laborar en la recuperació del concurs de pessebres i l'Associació de Veïns de la Serreta, d'on va ser president. I més de 50 entitats participaran els dies 26 i 27 d'octubre a la 49a Festa de la Tardor. Ho faran, a més, amb la voluntat de l'organització que surtin beneficiades i que generin vincles entre elles. Així ho han expressat en la presentació del cartell dels actes d'aquest dijous a l'Ateneu Sant Cugatenc, que porta com a lema Impuls a les entitats socials i culturals de Sant Cugat. Això és tot. Més informació a www.cugat.cat.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat. Faves comptades, amb el suport de Fairtres i Servimat.
I 3 minuts del matí, inici de la segona i última hora d'aquest Faves Comptades de divendres. A l'espai que dediquem cada divendres a aquesta hora a les persones, al Faves Comptades comptarem un cop al mes amb el cos de la policia local. I avui tenim amb nosaltres l'inspector en cap de la policia local, Josep Maria Escarré. Molt bon dia.
Molt bon dia a tothom.
I benvinguts.
Moltes gràcies.
Fa poc més de 15 anys que va prendre possessió del càrrec d'inspector en cap, oficialment. És moment de fer una miqueta de valoració? 15 anys?
Bueno,
Han donat per...
Han donat per molt, 15 sí. anys. És un moment de fer valoració, es poden fer valoracions als 5 anys, als 10, i que
doncs
sempre és un bon moment.
Les d'aquests 15 anys.
Sí, en principi, bueno, des de l'inici de la meva etapa aquí i hem passat per diferents etapes, hem anat fent canvis a l'estructura de la policia local, adaptant-nos als canvis que ha fet la ciutat de Sant Cugat, és a dir, el creixement de la ciutat i la demanda de serveis ens ha fet anar, ens ha obligat o ens ha demanat que féssim canvis per adaptar-nos i ens hem anat adaptant a poc a poc. Hem passat èpoques en què hem tingut situacions més complexes, sobretot en temes de robatoris en domicilis. Ara, per exemple, estem en una situació, en un impàs molt tranquil pel que fa al robatori en domicili, tranquil, Vull dir que no dic que no hi hagin robatoris, eh? Vull dir que hem viscut situacions de crisi importants, les hem superades, conjuntament treballant amb el cos de Mossos d'Esquadra, i ara, bueno, doncs estem en una situació més tranquil·la amb aquest tema i tenim, doncs ara els principals problemes que tenim a nivell de feina de la policia local són temes de possible alguns punts concrets, molt concrets, guardem un parell de punts que tenim algunes puntes d'incivisme i són les que estem treballant conjuntament amb el tema del trànsit, que no ens podem oblidar que la competència exclusiva i fonamental de la policia local són les ordenances municipals i el trànsit. En els aspectes de seguretat ciutadana som col·laboradors del cos de Mossos d'Esquadra.
Uh-huh. I la mobilitat, és un tema, és un cavall de batalla, pràcticament, perquè sempre hi ha algun episodi, alguna situació. Ho dic perquè precisament el tema de la mobilitat el vam estar abordant fa un parell de setmanes o així, i la veritat que han canviat molt les coses. I ara, pels nostres carrers, ja no només hi ha vianants, bicicletes, patinets, cotxets, hi ha tanta... És una mena de selva que s'ha de posar una mica en ordre, no?
Bueno, la incorporació de l'electrificació del món de la mobilitat, que és el que jo dic, és a dir, això fa 15 anys no teníem aquesta situació. No hi havia patinets elèctrics, com a molt hi havia bicicletes, i era un ús de transport que Sant Cugat sempre ha estat una ciutat molt capdavantera en l'ús de les energies que no contaminants pels desplaçaments. És a dir, aquí sempre hem tingut mobilitat en bicicleta, però ara tenim la mobilitat en bicicleta que teníem amb una població de 70.000 habitants, estem en 100.000 habitants, és a dir, quasi un 25 o un 20 i pico per cent més de població, i bueno, ha irromput amb força el tema de la mobilitat elèctrica, els vehicles de mobilitat personal, que són els patinets, i tot tipus d'estris que ens puguem imaginar, perquè cada vegada veiem estris o enginys que pensem, ostres, això no pot ser, no? Aviat veurem...
Que no hi ha ni normativa per alguns d'ells, no?
Alguns d'ells no tenen normativa. En principi, la normativa és a partir de determinar que l'element o l'estri o l'enginy pugui desenvolupar certa potència o certa velocitat. Però a partir de... Però no dubtem que d'aquí 4 dies trobarem sabates que roden soles.
Sí.
És a dir, ara ja estem pràcticament... Jo no sé com encara no han sortit sabates que van amb rodes i circulen amb una bateria elèctrica, perquè els recursos estan, és a dir, està tot inventat. Avui en dia portes un monopatí i amb un monopatí...
No donem idees, perquè segur que d'aquí 4 dies les comencem a veure pels carrers. Efectivament, l'inspector en cap, Josep Maria Escarré, comentava el creixement de la població de Sant Cugat, com ha canviat, com ha evolucionat i com el cos s'ha hagut d'anar adaptant. Jo ara li pregunto per les prioritats del cos ara mateix. O sigui, malgrat aquests canvis, ara quines són les seves prioritats?
Ara les prioritats del cos és continuar mantenint la proximitat de la policia local a la ciutadania. Això, en primer terme, pensem que la policia local és la policia que està més arrelada en el territori, on els policies pràcticament no tenen mobilitat, són policies que comencen a treballar aquí i estan treballant en els barris, coneixem la problemàtica de cada un dels barris, i el que volem és que insistir cada vegada més en que hi hagi més proximitat, una relació més propera entre la ciutadania i la policia. I dic això perquè vivim en una societat que ens estem acostumant molt a utilitzar la tecnologia per relacionar-nos. És a dir, abans, quan necessitàvem qualsevol cosa, anàvem a la botiga del barri, anàvem al proveïdor de confiança, li compràvem. Ara, no sé si la majoria, però hi ha moltes persones que es dediquen es mouen de casa a la feina, de la feina a casa, i tota la relació que tenen amb la comunitat tenen menys relació de la que tenien abans. La relació s'estableix a través de les xarxes. Aleshores, això què significa o quin és el repte per nosaltres? Nosaltres hem d'aconseguir entrar en aquesta comunitat, en el món de les xarxes, per estar proper a la ciutadania. perquè avui en dia pensem, si jo ara li dic a vostè, li faig una consulta, li dic, què és el que vostè té més a prop i més a mà sempre?
En quin sentit?
En tots els sentits.
Què és el que tinc més a mà, sempre? Sí. Ah, clar, el telèfon mòbil.
El telèfon mòbil, clar. Si vostè té una necessitat o té una urgència, què és el primer que pensa?
Home, depèn de l'urgència. Però si necessites ajuda, un servei, evidentment, truques a un telèfon d'emergència.
Pues això, és a dir, això hem de tenir clar, que la proximitat al policia aquest, que sempre estem acostumats a veure al carrer, que el tenim perquè es relaciona amb la ciutadania, amb la comunitat, es relaciona perquè va a prendre un cafè en el lloc on va, on abans anava la gent a prendre un cafè, eh? O on anem a esmorzar. El policia que en allà coneix, i el coneixen en allà, que coneix els botiguers, que està pel carrer, que el coneix, però hi ha un altre camp per treballar encara, que és el camp de la xarxa i el camp del contacte amb el telèfon, a través del telèfon mòbil. És a dir, vostè, quan necessita un ciutadà una assistència, estem acostumats a la immediatesa. Vivim en un món de la immediatesa.
Sí.
Pues ara hem d'aconseguir, hem d'arribar, i això és una feina que ens portarà temps, perquè hem d'educar o hem de ser suficientment hàbils per demostrar-li a la ciutadania que som capaços de donar aquesta atenció i aquest servei a través de la xarxa i a través del telèfon mòbil.
I com s'està treballant en tot això?
M'agrada que em faci aquesta pregunta, perquè...
He vingut a parlar del meu llibre.
Pues és així. És a dir, estem treballant amb l'Ajuntament, amb tecnologia, amb la tinença d'alcaldia nostra, estem treballant un model de proximitat, que ara en breu tindrem un nou programari de gestió per la policia local que ens permetrà desenvolupar el que és el front office digital, o jo no diria digital, perquè digital, o sigui, sembla que estem parlant d'un altre món que no sigui el d'ara, i el d'ara ja no és un món digital per tot, a tots els nivells, és a dir, avui en dia cau la tecnologia i cau tot.
Sí, o sigui, sí, malauradament.
No, cau tot, es paralitza tot, doncs hem d'entrar en aquest, a través d'aquest nou programari, a través del desenvolupament d'una sèrie d'eines i de recursos a través d'una APP, aproximadament intentarem que sigui a través d'una APP, que tota la ciutadania pugui accedir als serveis de la policia local i la policia local pugui accedir a facilitar informació a tota la ciutadania. És a dir, com, per dir-ho d'alguna manera, el que volem portar és la comissaria de la policia local a la llar de cada persona.
Però perquè la tinguem aquí, en aquest aparell, en el telèfon mòbil.
Sí, perquè tothom la tingui en el telèfon mòbil.
I la tinguin a mà.
De la mateixa manera que un ve a la comissaria a preguntar tinc un problema o tinc una necessitat o a veure si em poden assessorar o em poden ajudar, pues que aquesta resposta, en lloc de donar-la directament cara a cara a través de la... d'una entrevista en una comissaria que el ciutadà o la ciutadana s'hagi de desplaçar, doncs a lo millor hagi de venir de la Floresta o de les Planes aquí al centre Sant Cugat, amb el que comporta els problemes de mobilitat que hi ha i d'accessibilitat, doncs que pugui en un moment donat, no de manera immediata, també ho hem de dir, és a dir, de manera immediata nosaltres donem resposta a les urgències i a les emergències, però sí que puguem quedar en un moment determinat, un dia o una hora, i fer una videotrucada i un policia o una policia, un agent de policia pugui atendre amb aquesta persona, la pugui assessorar i pugui donar-li la informació. I com això, doncs, tot el que pugui venir després. O sigui, la comissaria no ha de ser un espai físic on tothom ha d'anar a parar a la comissaria, sinó que la comissaria l'hem de portar a casa de cadascú o en el lloc de feina de cadascú o en el lloc on tingui cadascú el seu telèfon mòbil.
O sigui que el repte és majúscul, vull dir, és un repte important.
Sí, però la tecnologia ens ho permet ara.
Oh, clar, però hi ha un calendari, és a dir, s'ha previst per quan podrà estar tot això a punt?
No hi ha un calendari. El calendari que ens hem fixat, no volem marcar tempos, perquè sempre que marques temps...
arribes tard.
Els temps són... Jo sempre dic el mateix. Els temps són perquè no els complim, és a dir, no sé que sigui una emergència i tinguis un temps de tal, però sempre hi ha coses que et van sortint. modificacions que s'han de fer sobre la marxa, hem d'anar construint aquesta eina, és una eina que no existeix, ara mateix no... Sí, hi ha altres municipis que tenen alguna cosa similar, però no exactament el que volem construir aquí a Sant Cugat. I aleshores, com que l'hem de crear de nou, hem de ensinistrar la criatura, que dic jo, i aquest ensinistrament portarà temps i haurem de veure de quina manera, quins resultats dona, cap a on anem, cap a on la variem, cap a on... Per tant, és un projecte de futur, és un projecte que no té data de màxima, sinó que anirà en constant evolució i en constant canvi. Aleshores, el que hem de posar-ho és posar-ho en marxa. Posar-ho en marxa, intentarem posar-ho en marxa durant l'any que ve. Durant l'any que ve, començar a treballar.
I començar a testejar-lo.
Començar a testejar-lo, veure com funciona. Clar, evidentment, amb això necessitem tot un equip darrere de tècnics que col·laborin amb nosaltres. Necessitem preparar, formar els agents de policia que hauran de treballar amb aquesta nova eina o aquesta nova manera de treballar. Significa tot un canvi organitzatiu.
I sempre per anar a millor, per servir més bé la ciutadania. Aquesta és la intenció, no?
Evidentment, nosaltres ens devem a la ciutadania. O sigui, el que no pot ser és que la policia no es pot concebre com una eina separada de la policia, no. Ha de créixer, ha d'evolucionar amb la ciutadania. I al final el que hem de fer la policia local és la policia del municipi. Hem d'estar tan propers o com sigui necessari.
Anem a abordar, per saber l'última hora, de dos focus, dos punts d'atenció que hi ha a la ciutat. Un és el de la plaça d'en Coll, al barri de Sant Francesc, i l'altre el de l'estació de la Floresta, que han despertat a la preocupació del veïnat per alguns aldarulls. Ara mateix, quina és la situació? La policia local ha hagut d'intervenir d'alguna manera?
Sí, la policia local forma part d'un pla d'acció transversal en el que estem intervenint està intervenint l'Ajuntament i la Generalitat a través del cos de Mossos d'Esquadra, però és un pla transversal en el que interdisciplinar, en el que estem treballant tots amb un objectiu comú. Estem des de serveis socials, des de serveis d'assistències a les persones, des del servei de mediació, Mossos d'Esquadra, policia local, tots hem dissenyat una estratègia en la que inclús parcs i jardins, manteniment urbà de la ciutat, per dissenyar un espai que sigui còmode i que pugui ser, que pugui permetre la convivència de tots els usuaris d'aquests espais. I m'explico, és a dir, jo l'altre dia vam tenir precisament una reunió que va convocar la tinença d'alcaldia i la regidoria de districte, de barri, amb l'Esther Madrona i el Bernat Picornell, el tinent d'alcalde i la regidora, amb uns 80 veïns que van venir de l'entorn de la plaça del Coll per donar explicacions i per donar comptes de tota la feina que s'està fent. Aquesta feina s'està fent ja des de fa més d'un any, estem treballant conjuntament i estan treballant tots els equips. Per què? Perquè allà hi ha persones que en un moment determinat diguem que no... que poden arribar a alterar la sensació o la percepció de seguretat. No? És a dir, no són les persones que abans estaven a la plaça, que gaudien de la plaça, sinó que hi ha altres persones, ara unes quantes, no, tampoc són tantes, però que en un moment determinat són persones que no tenen els millors recursos que tenen altres, que necessiten d'assistència per part dels serveis a les persones que tenim a l'Ajuntament i que tenen certes conductes incíviques. Això no ho hem de defugir, és a dir, no tenen certes conductes incíviques i de vegades tenen consum d'alcohol. Aquest consum d'alcohol pot comportar alteracions de l'ordre públic. Allà hi ha un parc infantil, hi ha criatures, és un espai que s'utilitza per part de tots. Aleshores, quin és el pla d'actuació que estem fent? Doncs hem dissenyat un pla d'actuació en el que estem treballant amb serveis socials, amb l'assistència a les persones, aquestes persones tenen necessitats especials, i estem treballant tots conjuntament. Quin és el resultat? El resultat no és un resultat immediat, és un resultat que comportarà temps a l'hora d'anar millorant. l'objectiu que ens hem marcat és anar millorant dia a dia i anar veient com accions quirúrgiques que estem fent, és a dir, estem treballant, ens estem concentrant a treballar allò que quirúrgicament sabem que és més problemàtic, no estem fent allà des, grans desplegaments de policia per ocupar la plaça, perquè això no serveix. Els grans desplegaments de policia serveixen per una estona, però no per, obtenir resultats finals, i a part d'això la policia la necessitem també per ubicar-la en altres llocs del municipi. Aleshores, el que estem fent és accions quirúrgiques, contundents i precises. I això ens està donant certs resultats. No, segurament no els que desitjaria tots els veïns de la, plaça, però sí que a poc anem assolint resultats. És a dir, l'altre dia, amb la reunió aquesta que li dic, que vam estar, que igual, no, ara no sé el número exacte de persones, però igual eren 80 persones que estàvem reunits a la Casa Cultura parlant de, la plaça del Coll. Inclús va haver persones que ens van dir és que darrerament, les últimes setmanes, s'ha notat certa millora en la relació, en el civisme de la plaça, no? Les conductes d'aquestes persones que potser no tenien conductes cíviques. I el mateix estem fent a la Floresta. La mateixa, o sigui, hem traslladat la mateixa manera d'actuar a la Floresta. Sí que hi ha un pacte per la convivència de la Floresta, la comunitat a la Floresta està més organitzada en aquest aspecte, estem treballant amb la comunitat i anem, en aquesta línia de treball. No és una feina fàcil, eh?
Per tant, una mica de, paciència.
Sí, perquè per nosaltres...
A l'espera que els resultats ja clar, definitius, doncs, siguin...
És que la majoria d'infraccions són, conductes incíviques i, o d'incivisme, i són infraccions administratives. No és el mateix. O sigui, la policia, com a tal, intervenim en allò que són delictes, però en les conductes incíviques o en l'incivisme no és la policia únicament que ha d'intervenir. I quan hi ha persones que necessiten assistència i que els seus comportaments d'incivisme és perquè o bé tenen problemes de salut, perquè molts d'ells tenen problemes de salut, i aquests problemes de salut, l'alcoholisme, per exemple, fa tenir conductes són delictives, però que són molestes.
Està clar. Doncs no tenim més temps, perquè podríem estar xerrant de molts altres temes que ens han quedat pendents, però com que cada mes doncs, podrem conversar amb el cos de la policia local, avui agraïm aquesta estrena a Josep Maria Escarré, l'inspector en cap, que ens hagi acompanyat. Moltíssimes gràcies.
Moltes
i bon dia.
Moltes gràcies i a disposar.
Bon dia.
Tenir accés a allò que ens dona vida i que cada vegada ens fa més falta és vital. Més clar. Aigua. A Oxfam Intermón som especialistes en portar aigua a tot el món. Fem que continuï fluint. Descobreix més a oxfamintermón.org.
A veure, zombis?
Aquí.
I la bruixa?
Hi vaig volant.
Vinga, el nou, el rei caníbal del passatge d'Àncor.
Present. Ho tenim tot a punt. El Halloween de PortAventura World es quedarà amb tu per sempre. Hotel més entrades des de 69 euros per persona i nit. Consulta en les condicions a portaventuraworld.com.
El sabor autèntic i natural amb garantia d'origen el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960 treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a 3bs.cesagarra.com.
La Bona Música, amb Lluís Bonamusa. Un espai de Mataró Ràdio per la xarxa de comunicació local.
Els diumenges, a les 3 de la tarda, al 91.5 FM.
El Centre Mèdic Quirón Salut Sant Quirze és el teu centre mèdic de confiança a Sant Quirze del Vallès. Per això comptem amb una àmplia cartera d'especialitats mèdiques, una nova àrea de pediatria i tecnologia d'avantguarda. Demana cita al 93 721 76 76 o a través del portal del pacient Mi Quirón Salut. Quirón Salut, la salut persona a persona.
A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al vell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures, Braseria La Bolera. Amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments, Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a Frinsky Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats fets de mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Els divendres ja comença a fer olor de cap de setmana i els amants del cinema ho saben, perquè és dia d'estrenes. Per això, des del Faves Comptades, farem un cop d'ull a les novetats de la cartellera santcugatenca de la mà de l'Alba Triadó. Molt bon dia, Alba.
Bon dia, Carme.
Què tal? T'agrada aquesta sintonia?
M'agrada, m'agrada.
M'encanta.
M'encanta.
Fa festa, fa cinema. Oh, vinga.
Fa divendres, fa
gran
cap de
pantalla.
Setmana. Fa tot de coses bones.
Vinga, diríem, doncs només cal que ens expliquis què hi ha.
I tant. Doncs una cartellera aquesta setmana amb pel·lícules molt variades i per tots els gustos. I per si amb això no en teniu prou, avui també ens acompanya l'estudi el Martí González, que ens explicarà unes recomanacions personals. Val. Només us dic els títols. Martí, hola, bon dia.
Hola, què tal, bon dia.
I després el Martí ens farà la recomanació. Parlarem de Succession i del documental d'Stay Homes, que vau tenir tots dos aquí al RAI.
Ah,
també
en
vau fer 5 cèntims.
Sí.
Stay Homes, la banda que no deveria existir. Això serà després de parlar de les estrenes. Comencem, si us sembla, amb una pel·lícula que era molt esperada per moltes persones i que es podrà veure, de fet, a les dues sales dels cinemes de Sant Cugat. És, evidentment, l'últim treball del cineasta Pedro Almodóvar, L'habitación de al lado, que, de fet, és la primera cinta que ell fa íntegrament en anglès i està protagonitzada per dos actrius, diguéssim, d'aquelles de categoria, en pedigrí, la Tilda Swinton i la Julianne Moore. A més, molts dels nostres oients els sonarà perquè ha guanyat el Lleó d'Or a la millor pel·lícula del Festival de Venècia. I sona així.
Cae la nieve. Cae débilmente en el universo. Y cae suavemente sobre todos los vivos y los muertos.
És un drama basat en la novel·la de Sigrid Núñez sobre l'Ingrid i la Martha, que van ser amigues quan eren joves. Totes dues treballaven a la mateixa revista, però quan l'Ingrid es va convertir en una novel·lista d'autoficció i la Martha en una reportera de guerra, les circumstàncies doncs, de la vida fan que tot canviï una mica. Es van separar i després de molts anys sense tenir contacte es retroben en una situació que podríem dir que és extrema, però que també és dolça. Aquesta és la gran pel·lícula, podríem dir, de la setmana, la gran estrena que esperava molta gent a l'últim film d'Almodóvar, però hi ha més propostes. En aquest cas, pels més menuts, o no tan menuts, per a tota la gent que li agradi l'animació, tenen l'oportunitat de veure una nova aventura d'un marrec insolent, podríem dir, que molts d'ells hem vist a la pantalla. Martí, tu t'ho asseguro que també has gaudit i rigut a Manxinxan. Una animació que està basada en el manga de Yoshito Usui i que aquest cop porta per títol Shin-chan, el superheroi.
Malatat! Super sostenidors! Shinosuke!
Hi ha alguna línia vermella, a vegades, amb en Xinxan, perquè té un pèl...
Home, jo...
No sé si és per nens, eh? A vegades fa dubtar.
Sí, i tant que fa dubtar. Oi? Jo
tenia
5
anys, això. Ostres, o sigui, tenia 5 anys. A mi em sorprenia que sempre deia l'edat. No, tinc 5 anys. Ostres, amb 5 anys.
Sí, li agradaven molt els pits i poc el pebrot. Sí. Per dir-ho sí. d'alguna manera, eh? Bé, en aquesta cinta en Xinxan està jugant a casa seva amb una misteriosa llum que cau del cel i li cau per sobre. A partir d'aquell moment tindrà uns superpoders, però en aquest instant també una llum fosca impacta sobre una persona una mica sapastre amb qui s'havia trobat en Hiroshi pel carrer. Hiroshi és el pare d'en Xinxan, si ho recordeu. La família Nohara, doncs, serà informada que una llum blanca ha convertit el seu fill en escollit d'una antiga llegenda per afrontar-se al malvat que va crear la llum fosca. Bé, doncs el petit heroi, en Xinxan, haurà d'aprendre a controlar els seus poders per evitar la destrucció del planeta i ja us podeu imaginar que alguna cosa irà pel pedregar, segurament.
Ostres, sí. El que s'han d'inventar ja en aquestes
sí,
pel·lícules.
Ara, sí, jo m'imagino que hi haurà molt públic de la teva edat, segurament, no? Martí,
bueno,
que li vingui de gust, amb una certa nostàlgia,
sí,
no?, de recordar...
Exacte, és més per nostàlgia.
La seva infància, no?
A més, es podrà veure en català, és una d'aquestes pel·lícules que tenen subvencions per doblar-se al català, per tant, una bona oportunitat per anar al cinema, i en català, que no sempre és fàcil. I si us sembla, arribem ja a l'última novetat de la cartellera. En aquest cas, només es pot veure a Yelmo, és una pel·li... pels que us agradin les cintes de terror. Sé, Carme, que a tu no t'agraden, a mi tampoc. No. No sé si a tu, Martí.
No les gaudeixo especialment, no.
Doncs no són per nosaltres.
És que no són per gaudir, no. Em ja. sembla a mi.
Però hi ha gent que gaudeix de tenir por.
Sí.
Jo no sóc d'aquestes
persones. No, jo tampoc.
Veurem si algun dels nostres oients els agrada les pel·lícules de por i si, a més, els hi va agradar Smile, ara tindran l'oportunitat de veure la segona pel·lícula de Parker Finn, Smile 2.
Tienes que escucharme. Ha pasado algo muy malo. ¿Te acuerdas de Luis Fregoli?
¿Del instituto?
Fui a su apartamento. Y al llegar... ¿Luis?
Bé, doncs l'estrella del pop mundial Sky Riley està a punt d'iniciar una nova gira mundial quan comença a experimentar una sèrie de successos inexplicables. Angoixada per l'espiral d'horrors i sobrepassada per la pressió de la fama, la protagonista haurà d'enfrontar-se al seu fosc passat per recuperar el control de la seva vida abans que sigui massa tard. Què? Us he convençut o no?
Jo amb la primera ja feia.
Sí? Sí. Quina trieu?
Almodóvar.
Jo Almodóvar.
Jo crec que també és la que em tira més ara mateix. A veure, el Xinxan no està bé, però potser...
T'has fet gran, eh, Martí?
Sí, sí. El Xinxan, bueno, potser per tenir una tarda de diumenge així entretinguda una
bueno,
mica...
Bueno, quan arriba
però...
les plataformes, no? Si arriba.
Sí, jo crec que...
A vegades s'ha de triar, no? Amb totes les propostes que tenim al cinema, algunes fan més de veure a la gran pantalla i d'altres, doncs, podem esperar perquè per manca de temps,
exacte,
doncs no les podem
per
veure
cert,
totes.
Per cert, que La Casa en Flames ja està... em sembla Netflix. Ja, ja, ja.
L'estrenant, certament, si no m'equivoco, el 16 d'octubre es podia veure...
Sí. Sí. Sí.
A Netflix. Esperem també que arribi a altres plataformes públiques com el 3CAT i possiblement la de Ràdio Televisió Espanyola, ja que hi tenen una participació en la producció. I per aquells que encara no l'hagin pogut veure, com jo mateixa...
Una recomanació.
Una recomanació.
Una bona recomanació.
I podem veure la Sant Cugatenca Emma Vilarasau, que diuen no, que està estupendíssima.
Molt bé. Jo aquesta sí que la vaig veure al cinema. Sí.
Recomanada?
Sí? Et va agradar?
Sí, tant. Sí, sí.
Però jo bé. També. O sigui, fem amb el...
El pols amunt. Pols amunt o un cor a les xarxes socials. Recomanació, mira. Doncs els que tingueu Netflix podeu gaudir-la ja aquest cap de setmana.
Deixa'm dir que Netflix ha anunciat que pujarà les tarifes. A pujar preus.
Ja, són anuncis recurrents ja en això, sí, sí. Ja
no són gaire populars en la seva màrqueting per captar clients, Netflix, no? Vull dir, n'hi ha molts que es van enfadar per una primera persona...
Però com que la cosa sembla que no els ha afectat gaire, ara tornen a fer aquesta pujada després de fer aquella reconversió que... que
doncs,
van fer.
Doncs veurem com els afecta, perquè la competència és alta. Hi ha Filmin, de les que són pagant, hi ha Filmin, hi ha Max,
sí, sí,
Disney, sí, Netflix... Sí,
sí. Anem, anem amb les propostes del Martí.
Anem amb les propostes del Martí, que de fet es poden gaudir a les plataformes. Sí. Us ho hem dit abans, una sèrie de 4 temporades i un documental, el primer, Succession.
Sí, saps que això no ho he triat. És que quan em van dir de fer propostes vaig dir, què faig, les pel·lis o les sèries que m'han marcat a la vida, o i vaig dir, mira, les últimes. I Succession és una de les últimes que vaig veure que em van marcar realment allò. Aquest quedes orfe quan acabes una sèrie, que dius, ostres, he acabat i què faig ara amb la meva vida?
No sé. Fa pena veure l'últim capítol, sí, a vegades, eh?
Jo no l'he vist.
No?
Ostres.
No. Home, Carme, ja tens deures.
Però espera. Quina plataforma?
Està a Max. És una sèrie original d'HBO. Sí, 4 temporades, com deia l'Alba, sèrie bastant tancada, el final bastant rodó, i són de les que m'agraden realment, perquè realment va tenir molt èxit i van decidir no allargar-la més. Podien haver-ho fet, però van decidir, no, tindrà 4 temporades, acabarà en aquest moment.
I de què va això?
Ostres, és complicat d'explicar de què va, però ho intento. És una família multimilionària, que tothom, evidentment, no, ningú et cau bé d'allà.
Que fantàstic, vaja.
Fantàstic. Hi ha el patriarca, el gran patriarca. Per fer una... Hi ha una família real en la qual està basada una mica, que és multimilionària perquè té com totes...
Un magnat de l'audiovisual, del conglomerat.
Exacte.
De l'audiovisual.
Té des de parts d'atraccions, a canals de televisió, a informatius, etc.
Ah, un Berlusconi,
mama. Sí.
Bueno, sí.
Podria ser, sí, no?
I el patriarca és gran ja, està malalt, ho diguem així, al principi, i llavors hi ha tot una... Evidentment, el títol diu això, no és un spoiler, és una tota una carrera per succeir el patriarca en la gran empresa familiar.
Això és una cursa d'obstacles, no?
Sí.
Sembla?
I no,
o de cops de colze.
Ja no és tant del que va, que no és tan original, sinó com està fet. A mi em va encantar com està fet els diàlegs que té. És un drama i no et cau bé ningú, però alhora pots empatitzar amb tothom, i són multimilionaris, que estan molt lluny de mi, per exemple, i, ostres, ho fan molt bé. Ostres,
crec que l'èxit rau, no?, la manera de tractar els diferents personatges, sí, principals, que hi ha el patriarca i els 3 fills, que són els que explicava, sí, el Martí, que lluitaran per ocupar aquest lloc de CEO de l'empresa, no? I tot i que, evidentment, doncs, les persones normals, per dir-ho dins de la norma, que no són multimilionàries, doncs és difícil posar-te la pell, sí que en el que experimenten arribes a connectar amb ells en diferents moments de les 4 de les temporades, tot i que fan molt fàstic tots.
Fan molt fàstic. I llavors, i de fet és quan, ostres, jo vaig amb aquest, em cau millor aquest. I a fa el capítol següent fa una cosa horrorosa.
Vas canviant?
Sí, sí, sí.
El teu parer sobre els...
Sí. I al final ja no és tan important qui es queda amb l'empresa o qui serà el successor, sinó és això, com maquinen i què estan disposades, o sigui, persones així, què estan disposades a fer i com funciona aquest món, com els xanxullos que hi ha, per dir-ho clarament i en català, ja als Estats Units, on passa, però els vincles que té amb el president, amb el govern, vaja.
El que paga mana, no?
Sí.
Que es diu sempre, doncs sí. Queda bastant clar a Succession. Recomanadíssima, jo subscric la recomanació del Martí. A més, la 4ª temporada es van dur 6 Emmys, si no m'equivoco.
Sí, sí.
Per tant, la crítica, tot i que no sempre sigui garantia d'èxit, avala l'èxit de Succession. Jo també em vaig quedar orfa, però pels que hagueu acabat Succession...
La banda sonora també és molt sonxerel.
Home, l'opening aquest és meravellós, meravellós. Però si ja heu acabat Succession, els que l'hagueu vist, teniu opcions de veure un documental que, a més, ja ho dèiem, té cert vincle amb la ciutat. I'm tired of watching television. My PlayStation also tired of watching me lose.
Sí, és Stay Homes, no sé si ho coneixeu, ja suposo que aquí a Sant Cugat estem bastant...
Familiaritzats.
Sí. Hi ha un component que és Sant Cugatenc i casualment és amic meu, llavors...
I l'hem entrevistat al Faves.
I l'hem entrevistat tant. Aquí al Faves, jo inclòs també, amb la Carme.
Tu també, sí.
Llavors, això, va ser una mica... Quan pensava en una pel·lícula, un documental, vaig pensar en aquest documental perquè vaig viure una experiència que segurament, qui ens escolti i vosaltres no podreu viure com jo, que és veure aquest documental amb el protagonista, amb un dels protagonistes, amb el Rai, allà present. Llavors m'ho anava comentant en directe. És un documental, evidentment, de com es crea la banda, Stay Homes, per qui no ho coneguis, un grup que 3 amics que vivien junts al confinament i van decidir fer cançons un al dia i a la segon dia...
Es van viralitzar,
però bueno, una cosa bàrbara, i encara segueixen com a grup, tot i que ara ho deixin o com a mínim s'aturin al principis de l'any que ve. Encara han seguit aquests 4 anys i remen amb molt èxit. Ara estan fent gira internacional, aniran a Mèxic a finals d'octubre, després gira per ciutats d'Europa. Vull dir que realment han pogut viure això i...
En un temps rècord, no? Diríem, a més,
molt ràpid.
Sense buscar-ho d'alguna manera i amb temps express.
I ho parlàvem aquí a l'entrevista amb el Rai, que ho explica molt bé el documental, és aquesta història d'un grup fet al revés, d'un grup que primer té èxit abans de crear-se, fins i tot. Primer van començar a fer cançons com Qui no val la cosa, i llavors de cop i volta van tenir molt èxit, i llavors encara no havien fet cap concert, eren likes l'èxit. I no, que no donen diners, tampoc, els likes.
Allò que es diu, et pago amb visibilitat, no?
Exacte.
A vegades.
I sortien a tots els mitjans, els entrevistava a tothom, i evidentment han col·laborat amb moltíssims artistes molt coneguts, i tot aquest procés s'explica molt bé el documental, perquè crec que 2 setmanes després de sortir, una productora va decidir anar allà, al pis, el 2020, a ple confinament, a l'abril, i van començar a gravar-los.
Quina vista, eh?
Sí.
Quina vista...
I dura, crec que 2 anys o així, estan gravant-los allà, després totes les gires, tot el procés de si et vull fitxar, no sé què, i està molt bé perquè és molt sincer. I jo conec el Rai personalment, els altres dos també una mica, i el vaig veure amb ell i realment no censuren coses, no és una cosa perquè quedi bonic, és realment tot l'èxit, però també els problemes que hi ha en aquest procés.
Per tant, molt recomanable, no?
Molt recomanable. Stay Home is a Stefan Manfan, per dir-ho.
Sí.
I segur que els agradarà veure com es va parir tot plegat, no?
Està filmant, per cert, que no sé si
l'ha
allargat. Sí, sí.
Aquesta sí, Carme, aquesta sí.
Sí, pròximament, en el meu televisor.
Molt bé. Doncs amb aquestes recomanacions...
Ja està,
ho
tenim tot.
Sí, tenim 3 estrenes de cinema, tenim 2 recomanacions, una sèrie en final i
el documental. Les estrenes de cinema, per cert, les podem veure tant a Yelmo com a Cinema Sant Cugat.
La pel·lícula d'Almodóvar, que és l'habitació de al lado, i la pel·lícula del Shin-chan, que és Shin-chan el superheroi, es poden veure tant a Yelmo com al cinema Sant Cugat.
Molt bé.
La pel·lícula de por, la segona part de Smile, es podrà veure només a Yelmo. Podreu consultar-ho a la notícia, que publicarem tot seguit.
Molt bé, doncs no ens abandoneu. De seguida tornem i ho fem per fer tertúlia del cor. Gràcies, Martí.
A vosaltres.
Construccions Fertres és una empresa dedicada al sector de la construcció amb 3 signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fertres i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
Aquida. T'oferim la millor atenció domiciliària, amb horaris que s'adapten a les teves necessitats i situació familiar. Troba la teva oficina més propera a aquida.es i parlem-ne sense compromís. Aquida. Cuidar-se. S'escriu amb Q.
Tenir accés a allò que ens dona vida i que cada vegada ens fa més falta és vital. Més clar. Aigua. A Oxfam Intermón som especialistes en portar aigua a tot el món. Fem que continuï fluint. Descobreix més a oxfamintermon.org.
La Maroteca de la Ràdio.
Un programa de ràdio que parla de ràdio.
La Maroteca de la Ràdio.
Escoltarem programes de ràdio dels últims 40 anys.
La Maroteca de la Ràdio.
Un programa on despertarem la teva nostàlgia.
La Maroteca de la Ràdio. Cada dimecres a les 12 del migdia a Ràdio Sant Cugat.
A veure, zombis.
Aquí.
I la bruixa?
Hi vaig volant.
Vinga, el nou, el rei caníbal del passatge d'Àncor.
Present.
Ho tenim tot a punt. El Halloween de PortAventura World es quedarà amb tu per sempre. Hotel més entrades des de 69 euros per persona i nit. Consulta en les condicions a portaventuraworld.com.
El sabor autèntic i natural, amb garantia d'origen, el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960, treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat, amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a www.cesagarra.com.
Ràdio Sant Cugat. www.cugat.cat.
Frenchy Sant Cugat patrocina aquest espai.
El Faves Comptades es converteix pràcticament en una pista de ball, però no és moment de ballar, és moment de parlar del cor. Cada divendres, ja ho sabeu, abans de donar la benvinguda al cap de setmana, dediquem els últims minuts del programa a fer un repàs de l'actualitat del cor. Amb qui? Doncs amb l'Eva Garrido i la Cuca Fernández. Molt bon dia a les dues.
Bon dia.
Bon dia, què tal? Com que no és un moment de ballar? Sempre és moment de ballar,
sí,
Carme.
Home, sí, no? Fins i tot assegudes podem ballar.
És que al final... Sí? Hem triat una sintonia que és discoteca, és, està xulíssima.
Sí, mira, ara podem canviar les llums de colors,
sí, que baixi la bola.
Que baixi la bola.
Vinga, que ja és divendres.
De 80. Però hem de parlar de l'actualitat del cor.
Carme, hi ha tantes coses, amb la Cuca no sabíem ja... O sigui, si haguéssim posat tots els temes dels que hauríem de parlar, és que no tindríem ni minuts a la tertúlia.
El meu pronòstic és que no passarem del tema 2.
Sí, però a veure...
Apuestes.
Però comencem amb el primer, que seria... A veure, va ser diumenge, però, home, és un gran personatge i és la mort de la Mayra Gómez-Kem, que va morir diumenge als 76 anys. I tot i que feia molts anys que lluitava contra un càncer de llengua, lluitava, però... Aquest any li van donar l'alta oncològica. Ostres, al final estava a casa seva convalescent per una caiguda i al final ha mort per una caiguda, però no per la caiguda per la qual la van operar i estava convalescent a casa, sinó ha tingut un altre traumatisme, doncs, que va fer que es fes mal. I...
És història de la televisió espanyola.
Hem de dir això, que és un referent i que, bueno, és una dona que va sortir de la mà del Chicho Ibáñez Serrador, la va triar per presentar el concurs 1-2-3, quan tenia que substituir el Kiko Ledgar perquè va tenir un accident, i va estar al capdavant del programa pues, 6 anys consecutius, més que cap altre presentador. Una dona realment que va ser la primera dona en prime time en televisió. Això molt i molt important, perquè realment és aquestes dones que ens han marcat, bueno, història.
Que la gent la recorda molt, també, amb molta tendresa, no? D'estar enganxats a la televisió quan era l'1-2-3 i sortia ella.
Home, era una senyora que els divendres al vespre la tenies tu a casa teva i la coneixíem tots a casa,
I la família reunida,
grans,
jo me'n recordo, de tot això, sí.
Oi, ens agradava tant l'1-2-3, que després, quan han intentat recuperar-lo al cap dels anys, ja no és el mateix,
és
no?
És que ella va deixar empenta, o sigui, va marcar, o sigui, ella era un referent en el 1-2-3. Jo crec que era un personatge molt... molt
era difícil, bueno, era difícil una imitació que la superés.
Sí. I els últims anys ella en algunes entrevistes deia doncs, que no la trucaven, que no feia res, que ningú se'n recordava d'ella, que només se'n recordaven de l'1-2-3. I després en alguna entrevista, clar, també parlava molt de la seva parella, no? Perquè ella s'havia quedat vídua i el trobava molt a faltar. A la seva parella, i quan sentia aquestes, no, aquests dies al cap de setmana, tots aquests recordatoris de la Mayra parlant en entrevistes i feia aquest recordatori, jo a casa pensava, doncs, allà on estiguin ja deu anar...
Semblava, bueno, que s'hagi mort de pena, no?
Sí.
També han remarcat molt la soledat, perquè clar, tenia ja una edat i era una persona que vivia sola. Bueno, són diferents temes que han anat sortint arrel de la seva mort.
Sí, i la senties parlar i deies... Ostres.
Doncs aquest és el nostre record.
Sí.
Un petit homenatge.
Sí, per la Mayra Gómez-Kem, que ens ha deixat, com deia l'Eva, aquest últim cap de setmana.
I de la Mayra Gómez-Kem ens n'anem al terratrèmol de la setmana, al debat.
Culebró musical.
El de l'oreja de Van Gogh, el que ha provocat la marxa de la Leire. I és que aquesta setmana Javier de Hoyos, el periodista del programa, ni que fuéramos... pot dir de les dues maneres.
Home, estaven patats, no? Mediaset.
Clar, no es pot dir la paraula Sálvame. I per això es van haver d'inventar això del ni que fuéramos... Va, doncs a tot això. Javier de Hoyos donava una exclusiva aquesta setmana. Ella explicava que Maya Montero, la primera vocalista que va tenir l'Oreja de Van Gogh, sí, la Rosa, tenia pactat un concert amb la banda pel 2025. Llavors, aquesta notícia arriba també tot just després que Leire Martínez, l'actual vocalista, digués fa unes setmanes en una entrevista d'aquestes íntimes de tu a tu amb el periodista, doncs que havia, se s'havia sentit ningunejada. Sentim-ho perquè tenim el tall.
Es verdad que no me gustan las faltas de respeto. Y a mí que se diga que Amaya vuelve al grupo no me importa, no me afecta para nada. Lo que no me gusta es que se me ningunee a mí cuando se dice eso.
Tot plegat, s'ha anat embolicant tota aquesta setmana, no hem parat d'escoltar aquest tema i hem de dir que, a part de tot això, hi ha una informació de que la Maya Montero sempre ha estat vinculada a la banda, perquè és sòcia dels components. O sigui, hi ha un entramat aquí. Sí. També va ser, que jo crec, penso, això és opinió meva, que tot això està sortint també per la necessitat que el públic estava fent de que la Maya Montero tornés als escenaris. Arrel d'aquesta...
Però la Maya Montero no estava pel seu compte, vull dir, sí, va fer carrera en solitari. Sí, sí. I
ella va arribar un moment que va deixar la banda perquè volia emprendre la seva carrera en solitari, però els fans, o molt part del públic, sempre ha recordat la Maya amb molt de carinyo. I crec, tinc la sensació, com a fan, però no superfan, però sí com a persona que ha crescut amb Maya Montero i després ha vist el canvi de Leire i ha crescut amb les xarxes socials, que crec que en aquesta pobra noia, la Leire, crec que mai ningú li ha donat el seu lloc. I ella ho diu en una entrevista. Porto 17 anys en aquesta banda.
Home, és que és molt dur que estiguis tant de temps i que a sobre
i continuo,
encara se'n recordin.
Sí,
de...
Però, de fet, a la Leire no la coneix molta gent. També és que jo crec que la Maya Montero és l'Oreja de Van Gogh. Això s'ha creat també
deu
un debat.
Deu ser la majoritària.
Clar, també és veritat que sembla que l'Oreja de Van Gogh siguin els components masculins. I les dones són un afegit.
El florero,
dir,
no?
Es comporten com si l'Oreja de Van Gogh somos nosotros. Saps?
Home, i nosaltres, part de responsabilitat ja també deu ser de qui saps? Forma la banda, a banda de la vocalista, perquè si no l'han sabut integrar...
I arrel de tot això també és que la Maya Montero sabeu que ha patit problemes de salut mental. Llavors, arrel de que va sortir en el concert de la Karol G, de la Bitxota, clar, el públic això, clar, tot això ho està demanant i jo crec que aquí hi ha uns interessos i per això s'ha tancat aquest concert pel 2025, perquè segurament hi haurà una gran proposta a dalt de la taula.
Clar, hi ha concert, sí o no? Javier de Hoyos deia que sí, que ho tenia confirmat, que és la seva exclusiva,
ja, però
jo no sé
tema...
si ara aquest concert estarà tan ben acollit després de tot això.
Però al final, amb la Leire, què passa?
Doncs la Leire ha deixat el grup, molts periodistes s'han posat en contacte amb ella, ella ha contestat, i com que també surt a la televisió basca, ella ha contestat i ha dit, de moment, que encara no vol parlar, ja parlarà, quan es vegi preparada. Això què vol dir? Que si parlés en calent, diria coses que
no
després es penediria. Jo és la lectura que faig. I per altra banda, també a Maya Montero l'han trucat molts periodistes, ella ha contestat, ha agafat el telèfon, i ella ha vingut a dir una cosa així, és que tal qual, va dir, és que a mi no sé per què me dais vela en este entierro, perquè no la quiero. Llavors, saps? Ella sempre diu, per què continueu parlant de mi?
Quin mal rotllo de tema,
sí, sí,
eh?
Sí, no
ho sé.
És
una cosa que, i a part que portarà, com diu la Eva, portarà cua, perquè el 2025, sí, clar, ja estem esperant aquest concert. Aviam què passa.
Sí, sí. Diuen que la banda està sobrepassada, no? Que no s'imaginaven aquest revestall, però a veure, és que són una de les bandes, no?, que ha fet més gires, o sigui, és la banda espanyola que ha fet més gires fora de l'estat espanyol. Què esperaven? Que ningú s'han fet ressò?
Que han fet una campanya publicitària molt bona, eh? Perquè, clar,
sí,
ara veurem...
A veure, no ho sé jo, això, tinc por que...
Us atreviu, sí, a passar al següent tema?
Sí, sí, sí. Va, sí, va, sí, va. A veure, el moment que estava esperant tothom ja, perquè veiem...
Ui,
ja
jo estava esperant-lo en candeletes.
Que no trencava amb aigües.
És que Dulceida estava ja, que estava a punt d'esclatar, que ja tenia
estava
ja
dolça, la panxa... dolça, que a punt de rebentar.
Una cosa que...
Portàvem dues setmanes, sí, amb tots els preparatius, eh?
Allò que, sí, que si li haguessis posat com un globus, hagués fet pum, i hagués sortit disparat. Doncs va, per fi, ja, el 15 d'octubre va néixer la filla de Dulceida i l'Alba Paul, la petita Ària. Va néixer a les 6:20 de la tarda i ja els més avispats, aquesta gent que està tot el dia enganxada a les xarxes socials, a TikTok, a Instagram, ja s'ho ensumaven perquè deien ni Dulce i Dani Alba Paul estan publicant res des de fa moltes hores. Això és que estan de part. Vaja, Dulceida, que és la que està de part. I, efectivament, no, passades que un dia o dos sí, o així, ja van publicar una foto des de l'hospital amb la nena i ja deien doncs, que havia nascut el 15 d'octubre, que havia nascut a les 6:20.
El dia 14 ja estàvem tots pendents, sí. Aviam què passava. Aviam si sortia la nena no, o no. La petita Ària és boníssima, eh? Han publicat alguna foto i és realment molt mona. Sí, sí, això també hem parlat alguna vegada i en algun programa que hem pogut escoltar, la mare de la Dulceida ha parlat de que ella no trauria a la nena a les xarxes. Sí, però bueno, això ja és una altra maló que podem...
És un mal endèmic d'aquesta societat tan exposada en aquest gran aparador de les xarxes, que jo tampoc no veig la necessitat. Vull dir, deixeu la nena tranquil·la i...
També hem de dir que, clar, les influencers, quan generen contingut, han de valorar que... I això jo crec que és una manera de fer-ho.
I sí que és veritat que els activistes contra el sharenting, que és això, sharenting, no és la paraula per denominar l'exposició pública dels teus fills a les xarxes, ells sempre expliquen que vas a aquests influencers, els que són petits influencers, quan les marques els posen un xec sobre la taula de tants diners a canvi de fer aquesta publicitat amb la teva criatura, clar, la gent s'ho pensa, perquè els diners, no?, són
jugosos,
molt atraients, són llaminers, i clar, sí. passa això. Però tot això, que dic, és que aquesta setmana no ens estan deixant viure la Cuca i a mi, els famosos,
millor,
perquè així tenim molta teca. És que ha sigut parir Dulceida, ja té la primera polèmica, perquè clar, com que ja ho sabeu, no?, les embarassades, segons quines coses, no les poden menjar. Per exemple, el pernil, l'embotit, el formatge, sense pasteuritzar.
Què ha passat?
Doncs que Dulceida ha sortit amb una foto ensenyant la mare d'un espatec d'una casa d'allà d'Osona, una casa catalana.
És que el fuet no pot faltar. Llavors ha sortit a la foto amb el fuet i la nena al braç.
I llavors la gent ja ha dit, ja estàs fent, la teva filla té hores de vida i ja estàs fent una publicitat amb la criatura. I ella ha contestat dient, una cosa, no és publicitat, perquè si hagués sigut publicitat ho hagués marcat com a publicitat, que és el que s'ha de fer. Jo el que he ensenyat és un fuet que a mi m'agrada i que m'agrada molt aquesta marca perquè és el que a mi m'encanta i ara que ja he parit i que ja me'l puc menjar, doncs ho faré tan tranquil·la.
De 9 mesos que no pots menjar porc...
És a dir, que estava celebrant, diguem.
Estava celebrant que ja podia menjar sushi, fuet... I tal.
Però, a part, quan surts del paritori, de seguida tens gana.
Jo no ho recordo.
Jo recordo que tenia molta gana, o sigui que el del fuet em va semblar pues, molt lògic.
Sí, sí. Doncs això, no acaba de... Ja et dic, encara porta els punts que ja té la primera polèmica, la Dulceida. Va.
Què més?
Seguim, que tenim teca,
eh?
Sí. Parlem de més catalanes. I aquest és un tema que ha deixat apuntat la Cuca sobre la Laura Escanes, que es veu que no li agrada gaire escoltar-se en català, no, Cuca? No,
em sembla que, segons diu ella, quan es sent, diu que té la veu de pija.
Quan se sent parlar en català.
Ah.
L'entrevistava el Joel Díaz i ella deia, és que m'escolto molt pija, no m'agrada.
Jo la vaig veure en una entrevista a TV3 en el programa de l'ESCAP.
Sí, l'Eclipsi.
I llavors també va comentar que ella utilitza normalment el català perquè, clar, es crea un debat de si ha d'utilitzar la llengua en els seus continguts o no. I ella va dir que l'utilitza quan vol i quan li dona la gana i que és una llengua que l'utilitza a diari.
Sí que és veritat que ella deia, clar, com que ara és la presentadora de La Travessa, deia també en aquesta entrevista, ei, que el lingüista que em van posar, que està molt content amb l'evolució que he fet parlant en català. A veure, és que cadascú té el seu accent.
Quin problema tenia? Un problema, jo què sé, d'esses o de...
Home, igual és el purisme, no?
Sí, aquest purisme, o suposo també aquests clichés o de... No, allò que en diuen és que parles com una xava o que parles d'Osona o més tancat o més obert. Bé, és igual, l'important és parlar el català, oi?
Exacte.
Doncs ja està.
Això és el que ha deixat ella, eh?
Sí. Ens dona temps per més temes, Carme, perquè clar, ja estem...
No ho sé, perquè vosaltres necessiteu l'infinit.
Home, jo comentaria el retrobament de Sonia i Selena, no?
Doncs
ai,
sí.
Com ho veus tu, Eva? Ai.
Vinga, retrobament,
molt
Sonia
ràpid.
I Selena. És que cada setmana, gairebé
mira,
cada setmana...
Mira quina cara, ens posa una cara com dient voleu tancar la barraca, ja.
Gairebé cada setmana hem de parlar de la revuelta del David Broncano, però és que cada setmana és que ens porta momentazos, i el d'aquesta setmana ha sigut el retrobament
mira,
de Sonia i Selena.
Tenim la Quiero bailar toda la noche?
Home, sí.
Doncs, acabem així. Escolteu, sí. Acabem així.
Oi, sí, vinga, sí, sí.
Va,
sí,
va, aquest divendres, va.
Va, sí, acabem així. A veure, que sona una mica...
Yo quiero bailar
Vinga.
Toda la noche. Baila, baila, bailando, va.
Doncs ara sí que marxem a l'Eva, a la Cuca. Moltíssimes gràcies. S'acaba el Faves Comptades per aquesta setmana. Dilluns més, quan passin 3 minuts de les 10 del matí. Adéu-siau a tots.